Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Hola, bon dia. Avui en la roda d'entrevistes a l'informatiu amb els caps de llista que es presenten a les eleccions municipals del proper 27 de maig aquí a Falset, avui en parlem amb el cap de llista de la Plataforma per Catalunya, el Paco Cantero. Cantero basa bàsicament el seu programa electoral en la immigració, que diu, en paraules textuals, que és un lastre per Catalunya i que li sorprèn molt que l'actual alcalde Jaume Domènech es torni a presentar en aquestes eleccions municipals. Una entrevista molt sucosa amb el cap de llista de Plataforma per Catalunya, partit, recordem, que es presenta en aquestes eleccions municipals aquí fa el 7 del 27 de maig, que en parlarem aquí a l'edició de l'informatiu. Ja com sempre, altres notícies. Us les detallem en titulars. Aprovat aquesta setmana l'Organisme Municipal d'Espais Naturals. En parlarem amb el regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, Josep Maria Cots. La Biblioteca de Falset lliura el carnet número 1000. L'equipament es va inaugurar ara fa dos mesos. Festa dels Tres Tombs demà diumenge a Gratallops. Jaume Pellejà, l'alcalde de Gratallops, ens farà 5 cèntims en aquesta edició informativa. El govern català aprova aquesta setmana dues actuacions de millora i ampliació a escoles i instituts del Camp de Tarragona. Una, el SEIP Anicet Villà de Marçà, a 1 milió d'euros. Un concurs de cuina vinícola serà la novetat a la Fira del Vi de Falset. Per Sant Jordi, festa a la Biblioteca Municipal de Falset. Bateig dels gegantons del Baix Marquès a demà diumenge a Marçà. I de l'àmbit dels esports, destacar el Pradell Futbol Sala, que torna a la competició després del descans del passat cap de setmana. Juga aquesta tarda a les 19 hores a Barcelona. Visita l'equip del Catalonia Esports, un equip que es troba hores d'ara al capdavant de la classificació. 12 i 33. Entrem en matèria. Doncs entrem en matèria. Tal com us dèiem en titulars, avui és el torn de Paco Cantero. Paco Cantero és el cap de llista de Plataforma per Catalunya, un dels 6 partits que es presenten a les eleccions municipals aquí a Falset el proper 27 de maig. Cantero, bàsicament, basa el seu programa electoral en la immigració, el que diu, en paraules textuals, que és un lastre per Catalunya. Cantero també li sorprèn molt que l'actual alcalde Jaume Domènech es torni a presentar a les eleccions municipals de Falset el proper 27 de maig. Però en parlem amb el cap de llista de Plataforma per Catalunya, Paco Cantero. Paco Cantero, bon dia.
Hola, buenos días.
En principio, la pregunta puede ser obligada. ¿Por qué un ciudadano de la Vilella Alta se presenta como cabeza de lista por Plataforma de Catalunya en un municipio que es Falset, que no es el que reside habitualmente?
Porque es capital de comarca y es donde creo que todos los habitantes de la comarca hacemos vida. Y lo que pasa en Falset nos influye absolutamente a todos.
Plataforma por Cataluña, que es la gente quizá confunde Plataforma por Cataluña con Ciudadanos y no tiene nada que ver, ¿no?
No, no tiene nada que ver.
¿Qué es Plataforma por Cataluña?
Plataforma por Cataluña es una plataforma que nació en Vic con la intención de defender un poco los derechos de la gente de aquí frente a problemas que nos atañen a todos y que levantó la voz escamosamente para muchos con el problema que tenemos con la inmigración, que es lo que merma en muchas otras cosas y que nos influye diariamente a todos.
Porque vosotros tenéis ya representantes, me decías antes, a micro cerrado, que os presentáis a 40 poblaciones de aquí, de Cataluña, y además tenéis representación en municipios importantes de Cataluña, como Vic, Cervera, Manlleu o el Vendrell, ¿no?
Sí, y sobre todo para estas elecciones, en Vic y Vendrell hay grandes expectativas de conseguir, bueno, en Vic casi rozar la mayoría, según...
¿Esperáis a la alcaldía de Vic? Plataforma por Cataluña.
Sí, 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 sí. Vi que está la cosa muy, muy fuerte.
Además también en Cervera, Manlleu y el Vendrell.
Uh-huh. Ahí ya hay regidores.
Y 40, os presentáis en 40 municipios de toda Cataluña.
Sí, sí.
La cosa va subiendo, las expectativas de Plataforma por Cataluña, ¿no?
Sí, la gente responde y es un problema grave. A la gente es una cosa que le motiva. Y aunque al ciudadano hoy en día le cuesta el implicarse en la política, pero claro, cuando los problemas te atañen tan de cerca, pues la gente sí acaba implicándose.
¿Qué es Plataforma por Cataluña, como decíamos antes en la pregunta? Porque no tiene que ver, como decíamos, con Ciudadanos, ¿no?
No, no, es una
formación... ¿Cómo se autodefine Plataforma por Cataluña? ¿Un partido de derechas, de izquierdas, de centro?
No, hay gente, aunque nos intentan cargar el San Martín de ser un partido de derechas y hasta de extrema derecha, algún descerebrado dice, ha dicho por ahí. La verdad es que hay gente de todos. Hay gente que viene del PSC, hay gente que viene de Esquerra Republicana, también hay gente que viene del PP. Y decía, hay gente que viene de todos lados, pero sobre todo hay gente que son ciudadanos de a pie que nunca antes habían participado en política. Sobre todo eso es lo que hay. Hay gente que tiene voluntad de servicio, de cumplir allí donde vive o allí donde cree que es oportuno con las ideas que Plataforma por Cataluña pretende defender.
Vosotros en la página web de Plataforma por Cataluña, como lema, bajáis el lema de la inmigración, porque en catalán, inmigración. ¿Por qué tenéis el lema de la inmigración en la página principal de Plataforma por Cataluña?
Porque es un lastre con el que cargamos. O sea, hablar de delincuencia...
¿Es un lastre la inmigración en Cataluña?
Es un lastre no en Cataluña, en todo el mundo. O sea, Asia, África y toda la región de árabe quieren emigrar a Occidente y aquí no caemos todos. Todo el mundo quiere venir aquí porque no porque codicien nuestra cultura ni nuestra forma, sino simplemente porque quieren un televisor y quieren un coche y vienen aquí a buscarlo. Vienen a buscar mejoras y muchos se quedan en el camino, lo cual también es una desgracia. Es una sangría para los países de origen porque de alguna forma estamos intentando sostener nuestra economía no con gente de aquí, porque yo creo que lo que había que promover es que la gente de aquí tuviese hijos, que ese es el problema que tenemos, que la gente de aquí está acomodada y pues no tiene hijos. Tienen un hijo o tienen dos, con lo cual no somos capaces ni de sostener nuestra población. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues traemos gente de fuera para que nos solucionen los problemas, para que cubra puestos de trabajo que nosotros no queremos hacer, lo cual me parece que dice muy poco de nosotros, y para que tengan los hijos que nosotros no tenemos. Entonces, yo creo que es un problema de orientación, es un problema de que nuestros problemas tenemos que solucionar nosotros, porque ahora las cosas van especialmente bien. La economía de este país es escandalosamente buena, pero y el día que no sea así, y el día que no haya trabajos para todos, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a echar entonces? Eso no es justo.
Correcto. La pregunta puede ser obligada. Si Plataforma por Cataluña ganara las elecciones al Ayuntamiento de Falset, ¿los inmigrantes de Falset lo pasarían crudo?
No lo pasarían crudo. Por supuesto que no, porque es como todo, o sea, hay inmigrantes que son buenas personas y vienen a trabajar y hay otros que no son tan buenas personas y precisamente no vienen a trabajar y sino hacen otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que el que quiere estar aquí, pues tiene que adaptarse a nuestra legislación y a nuestra forma de entender la vida social, o sea, la política y la religión. O sea, aquí vivimos en un estado que es aconfesional y en el cual prevalecen los derechos democráticos por encima de otras cosas. Entonces, que no nos vengan a vender nada, ni a intentar convencernos de nada, ni a decirnos que vienen a recuperar al Andaluz, ni historias de estas raras, porque aquí no van a recuperar nada. O sea, el que venga a trabajar, que venga a trabajar. Pero lo que no tenemos que hacer es motivar de alguna forma que la gente venga, ni subvencionar de ninguna forma la inmigración. O sea, yo creo que esas subvenciones que estamos dando ahora, que estamos pagando partes de alquileres, estamos pagando comedores, estamos pagando un montón de cosas, le estamos solucionando la vida a muchísima gente, pues quizás podríamos reinvertir ese dinero y, por ejemplo, se me ocurre que las madres trabajadoras aquí en Falset pues no tendrían que pagar la guardería y que nuestra gente mayor pues quizás podía vivir un poquito mejor con estas cosas. Podríamos fomentar otras cosas y gastar el dinero para la gente de aquí. Y el que venga a trabajar, si de fuera viene a trabajar, que trabaje, pero que trabaje y punto. Nada más.
Vayamos a lo que nos interesa. ¿Qué expectativas tiene Plataforma Cataluña de las próximas elecciones municipales aquí en Falset del 27 de mayo? ¿Espera conseguir representación en el ayuntamiento?
Espera conseguir representación, no en este ayuntamiento, sino en todos. Luego la realidad será otra.
En el concreto de Falset, espera, ¿sería no conseguir representación sería un fracaso?
¿Cómo lo... No, yo creo que no, porque esto ha sido una candidatura que ha sido más por motivaciones personales y por convicciones personales que no por necesidad, o sea, porque la Plataforma por Cataluña no entraba dentro de su juego el presentarse en Falset, ¿no? Lo han condicionado otra serie de cosas. Y lo que pasa es que ahí vamos a estar, o sea, nosotros venimos a no sacar regidores. Si sacamos uno es un triunfo, y si no sacamos uno ahora, pues es que hay muchas elecciones, es que nos seguiremos presentando y seguiremos intentando trabajar dentro o fuera del ayuntamiento para que los ciudadanos de Falset confíen algún día pues, en nosotros.
¿En qué se basa el programa de Plataforma por Cataluña en esas elecciones municipales aquí en nuestro municipio, básicamente?
Básicamente, pues en muchas pequeñas cosas. O sea, yo creo que hay cosas que no tienen que ver con la inmigración, otras que sí, ¿no? desde la calidad del agua, que es pésima en Falset, hasta las infraestructuras, hasta proyectos posibles que pueden ser interesantes, ¿no? Como crear una escuela de capacitación agrícola agraria aquí en Falset, y así pues la gente que quiera vincularse más al mundo laboral agrario no tenga que ir ni a hacer cursos ni salir de la comarca. Y con la inmigración, pues claro que tenemos proyectos, muchísimos proyectos, porque para promover Falset, o sea, Falset está condenado de alguna forma si no trabajamos ahora por él, porque esto ya pasa en otros sitios donde Plataforma por Cataluña tiene regidores, de que empiezan a abrirse comercios de gente de fuera con horarios imposibles, de 7 de la mañana a 1 de la madrugada, y frente a eso la gente de aquí no puede competir. Y si ya el comercio, no en Falset, sino en todas las poblaciones de como Falset, poblaciones relativamente pequeñas, es una cosa que está en el filo de una cuchilla, pues contra ese tipo de rival comercial no se puede competir. No se puede competir. Y eso condena a muerte al comercio en Falset.
La última legislatura de Jaume Domènech a frente del Ayuntamiento de Falset, ¿qué valoración le merece a Plataforma para Cataluña? Y tú como jefe de cabeza de lista.
A mí este señor, sin conocerme, hizo unas afirmaciones sobre mi persona que creo que se salieron un poco de sitio, por las cuales les pedí en su momento explicaciones. Y yo pensaba que no se presentaba, porque yo creo que ha estado vendiendo durante mucho tiempo que no se presentaba esta candidatura, si no me equivoco. Y ahora de repente, no sé, quizás por invocación divina, ha decidido que sí. Él sabrá lo que hace. Yo creo que no es que lo haya hecho especialmente mal, pero sí que lo podía haber hecho mucho mejor.
¿De ahí en su voto para que Jaume Domènech siguiera gobernando el Ayuntamiento de Falset, si dependiera de Plataforma por Cataluña?
No lo sé, depende del proyecto que tenga.
¿Con qué partido se siente más afín Plataforma por Cataluña?
Con ninguno. Con el que esté más cercano del programa de la plataforma y que no se salga dentro de sus principios. Con ese. Y realmente a mí es que me da igual que sea de derechas, que sea de izquierdas, me da igual. Me da igual, porque la Plataforma por Cataluña lo que hará es apoyar aquello que crea serio y que crea firmemente que tiene futuro y que puede funcionar en el pueblo.
Un partido, Plataforma por Cataluña, que tiene representación en varias ciudades de Cataluña, pero en nuestra comarca, tan solo en la capital de comarca, Falset, se presenta, ¿no?
Sí.
Correcto. Un partido, Plataforma por Cataluña, que tiene otro programa electoral, básicamente en materia de deportes, en materia de cultura para nuestro municipio, y básicamente también para un tema que ha causado mucha opinión en Falset, como es el POUM, el Plan de Ordenación Urbanística de Falset. ¿Tiene algún proyecto, Plataforma por Cataluña, o alguna opinión sobre el POUM?
Pues no sé, creo que es una cosa que estudiar seriamente, porque es algo muy complicado. Lo que sí está claro, que sí que hace falta un plan de ordenación territorial y urbanística serio y pensado para el futuro, no para ahora, porque Falset no puede crecer desmesuradamente. Y ahí me da la sensación de que está intentando convertirse a pasos agigantados en una ciudad y perdiendo ese encanto que a mí me trajo a esta zona, de a un pueblo, en el mejor de los sentidos, grande. O sea, yo creo que hay un tipo de calidad de vida que está reñido con el crecimiento desmesurado. Y se roza, ahora se roza esa pérdida.
Pues muy bien. Paco Cantero, cap de llista de Plataforma por Cataluña, ¿algo más que quieras? Micrófonos abiertos, Radio Falset. Nos iremos viendo en el informativo de aquí al 27 de mayo, cuando haya las elecciones municipales aquí en nuestro municipio. ¿Algo más que quieras que haya quedado en el tintero por tu parte?
Nada especialmente. Muchas gracias por esta oportunidad.
De acuerdo, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias.
Canviem de notícia. Parlem del recent creat aquest i aprovat aquest passat dimarts en ple municipal, l'Organisme Municipal d'Espais Naturals. D'aquest recent aprovat Organisme Municipal d'Espais Naturals en parlem amb el regidor de l'Ajuntament, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Falset, Josep Maria Cots. Josep Maria Cots, bon dia.
Hola, bon dia.
El motiu de la teva presència avui aquí a l'informatiu és per l'organisme que s'ha creat, l'organisme municipal de gestió d'espais naturals. Entre aquest hi ha el projecte Grèfol, ja ha fet una realitat. Què és això d'aquest organisme que s'ha creat aquí a Falset?
Bueno, mira, la finalitat és que tota l'activitat que va començar amb la creació de l'àrea de lleure i començar les actuacions als paratges naturals de Sant Cristòfol i de Sant Gregori no caigués una vegada haver passat les eleccions municipals a mans, tampoc és la correcta, depenent de l'Ajuntament que pugui sortir. No? En aquest cas és deixar una cosa creada que donés continuïtat al marge de qualsevol ideologia o tipologia que quedés a l'Ajuntament.
Això vol dir que es va crear el projecte Grèfol, un projecte ja consolidat, i sí. Obre les portes a nous projectes.
Sí, evidentment, vull dir, la primera actuació ja sabem el que es va fer, però a partir d'aquí n'hi ha moltes. El que passa que no ens ho menjarem tot en un any i en dos, sinó que cada any pots anar fent petites actuacions, i per això, qui les farà, com se faran? Doncs bueno, és el mateix que ho havíem parlat moltes vegades a l'Ajuntament, i han acabat què? Doncs bueno, l'han acabat i el volem deixar lligat i muntat i amb un senyal clar de continuïtat.
Perquè en concret aquest organisme, en què es basa? En poder crear més espais naturals aquí a la nostra població? Pensant en la població, cal dir, aquí a Falset.
Sí, sí, clar, tot el terme municipal.
Correcte.
El plan era, teníem tres o quatre opcions de veure com deixaven muntat tot això, no? Arran de parlant amb l'Ajuntament, amb la secretària, amb el mateix alcalde, amb el Consell Comarcal, amb altres advocats de la Diputació, vam creure que la forma més correcta era aquesta, perquè teníem l'opció de crear un consorci és un organisme bastant complex, al qual hi formen part diverses administracions, Consell Comarcal, Departament de Medi Ambient, Diputació, el qual requeria molt temps de muntatge i un funcionament bastant burocràtic i molts diners entremig. Llavors aquest de moment no era factible. L'altre era un patronat, però un patronat requereix una economia pròpia, amb una vida, anem a dir, municipal, però amb una autonomia pròpia, el qual també feia una miqueta complicat el seu muntatge. L'altra era una entitat privada que l'Ajuntament li encomanés la gestió d'aquests paratges. Però clar, una entitat privada sempre està a voluntat de poder tindre una relació més directa o indirecta amb l'Ajuntament. I l'última hora vam fer cap a la figura molt semblant a la que al seu moment se va crear el CEMAC, o sigui, un organisme municipal amb una certa independència, però tot depenent directament de l'alcalde i de la regidoria, en aquest cas, de Medi Ambient. És la forma aquesta que li hem volgut donar, és la forma més correcta en quant a la continuïtat, la forma més àgil d'obtindre subvencions perquè van directament a l'Ajuntament i la forma més directa de gestionar perquè tots som persones directament des d'aquí al poble que podrem continuar l'activitat.
Perquè aquest organisme és que tenia gestionat com a primera persona per l'alcalde?
Sí, clar, el president seria
l'alcalde.
L'alcalde,
regidor de Medi Ambient.
Clar, llavors el regidor de Medi Ambient seria la persona ja d'enllaç directe i a part d'aquí hi ha el que és el Consell d'Administració i el Consell Executiu i els col·laboradors, que per explicar-ho d'alguna forma, el Consell d'Administració és l'òrgan màxim d'autoritat, l'alcalde, el regidor i els tècnics mediambientals. El Consell Executiu són el grup de persones que generalment portaran a cap tots els projectes. Aquí l'alcalde ja delega la funció al regidor de Medi Ambient i els tècnics d'administració. I els col·laboradors, que seran gent del poble, implicades en entitats, però a nivell particular o d'entitats, sense cap involucració econòmica, o sigui, no són socis, no han de cotitzar, no tenen una obligació estatuària, diguem-ne, concreta de càrrec, sinó que és simplement amb una aportació voluntària del que es vulgui fer amb aquests paratges. No? I llavors seria bueno, el mateix muntatge que ho han fet ara, però diguem-ho d'alguna forma constituït i amb una cosa doncs, instituïda perquè tingui una continuïtat legislativa i una continuïtat organitzativa.
Uns estatuts que ja estan aprovats?
Bueno, els vam aprovar aquest dia al ple i ara lo
següent... El passat dilluns.
Sí, el passat dilluns, dimarts.
Dimarts, correcte.
Dimarts. Sí, mateix. I ara el tràmit és publicar-ho al butlletí oficial de la província, estem dies en exposició, i si no hi ha contradiccions, no hi ha més coses, doncs queden aprovats i a partir d'aquí és constituir, una vegada constituït l'Ajuntament, constituir el que sigui aquest organisme i bueno, cridar una sèrie de persones que estan interessats ja per formar part de tot aquest organisme. En principi també t'haig de dir que bueno, tant la Maite com jo ens hem ofert a donar continuïtat a aquest organisme com a tècnics de Medi Ambient i aquí estem involucrats. Ja en aquest moment ho ha vist bé i tota la resta de companys de l'Ajuntament en aquest moment també, però bé, és una cosa que la deixem oberta a la constitució del nou Ajuntament, però que per part nostra tota la feina que s'ha fet i que es pot anar fent té assegurada una continuïtat.
Tot això bàsicament és un projecte pel propi Ajuntament que entri.
Sí, clar.
Perquè hi ha les eleccions ja a la vora del...
Clar. el qual no vol dir que comencem a treballar perquè l'activitat continua, perquè hi ha el projecte obert del camí, és una cosa que suposem que en 15 o 20 dies esperem que s'aprovi. Hi ha l'aprovació ja per l'arcabisbat de la cessió en ús del paratge de Sant Gregori, recordem que és una propietat privada, per tant ha de fer cessió en ús. El paper ja creiem que ja està concedit, per tant l'activitat continua, però d'una forma, podem dir, burocràtica, serà una gestió constituïda a partir del nou Ajuntament.
Doncs molt bé, Josep Maria Cot, regidor de Medi Ambient, alguna cosa més que vulguis afegir?
No, simplement agrair tota la col·laboració que hem tingut amb aquest projecte i bueno, que tirem davant i que aquells que s'hi vulguin apuntar no pateixin, que ja arribaran informació perquè també en puguin col·laborar.
Doncs gràcies a tu, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
A Gratallops demà estan de festa, celebren la festa dels Tres Tombs. D'aquesta festa dels Tres Tombs que celebra demà a Gratallops en parlem amb l'alcalde del municipi, l'alcalde de Gratallops, Jaume Peyeja. Jaume Peyeja, bon dia.
Hola, bon dia.
En principi parlàvem de la festa dels Tres Tombs en titulars de l'informatiu, que celebra aquest diumenge, demà diumenge, Gratallops, no és així?
Sí, exacte.
Què es fa? Per què la festa dels Tres Tombs a Gratallops, dels Tres Tombs que es fa a Gratallops aquest cap de setmana, més concretament demà diumenge?
A veure, t'explico. Aquí, a Gratallops, els Tres Tombs, doncs, va començar uns pioners, doncs, deu fer uns 7 o 8 anys, i van començar per Sant Antoni. Què passa? Que la festa s'ha anat fent gran, i al final, doncs, el dia decidim una miqueta en relació de si en altres llocs fan els Tres Tombs o no. Per què? Perquè el que estem buscant és que hi hagi el màxim de públic possible. Més de la gent, sí d'animals, que puguin arribar a vindre.
La primera edició, demà diumenge, la festa dels Tres Tombs.
Com?
Diguem la primera edició que es fa.
No, és la primera edició. No, a veure, ja fa 7 o 8 anys que s'està fent a Gratallops. El que passa és que aquest sistema que estem fent ara, ja et dic, havia un col·lectiu de gent d'aquí al poble que la feien una miqueta per lliure, i quan se li ha fet una mica més gran, doncs fa 3 anys que ens va dir a l'Ajuntament, escolta, podríeu ajudar-nos una miqueta? Doncs aquesta és la quarta edició que l'Ajuntament està col·laborant amb els Tres Tombs.
Qui l'organitza? L'Ajuntament de Gratallops, no és així?
No només l'Ajuntament de Gratallops. L'organitza doncs, aquest col·lectiu de la gent que va començar amb el seu dia i l'Ajuntament de Gratallops col·labora amb aquesta festa. Fa part activa.
Correcte. El programa d'actes seria la sortida a les 12:30 del migdia?
Sí. El que passa és que, per anar bé, la festa aquesta, clar, el bonic és que, a veure, és una festa molt per tota la família. I si tens calla petita, molt millor. És començar una miqueta més aviat, una hora abans, que és quan se comença a preparar els carros, quan se comença a preparar els animals, quan se comença una miqueta a distribuir la gent que anirà amb un carro o amb un altre. Per això lo interessant de Gratallops és vindre una horeta abans de que comenci el que és pròpiament l'acte.
A molta participació s'espera.
Doncs sí, que l'any en tenim més, i aquest any doncs ja... És que no ho sabem ben bé, no? L'any passat ja estàvem rondant els 400, i aquest any sembla que més gent participarà.
Déu-n'hi-do, i tot això se m'anirà amb una paella popular al finalitzar els actes, no és així?
Exacte. Quan s'acaba tot els Tres Tombs, doncs comença a fer-se la paella. Comença la festa al poliesportiu del poble, que és on se comença a fer la paella, la gent ja comença a preparar les coses. També he de dir que és una cosa que més o menys organitza l'Ajuntament de Gratallops, però que col·labora pràcticament tot el poble. S'han estat fent pregons, una miqueta són pregons rutinaris, no? Perquè la gent del poble ja participa automàticament. No? Demà hi ha un col·lectiu, doncs, una mica organitzador, entre cometes, que començarà doncs, a preparar tot el que és tema taules i bueno, una mica la infraestructura, i a partir del diumenge al dematí a primera hora doncs, ja hi ha tot un col·lectiu de gent que comença doncs, a tallar la carn, a tallar el peix, bueno, doncs, ja comença la infraestructura de la paella pròpia ben dita.
Una paella que hi pot assistir tothom qui vulgui.
Sí, bueno, a veure, nosaltres el que hem fet, una mica per controls, per dues coses, una per controlar més o menys quanta gent podrà arribar a vindre, per no fer-la excessivament gran o excessivament petita, doncs fem un preu simbòlic que és d'1 euro, simbòlic. També per què ho fem això? Perquè el que tampoc no voldríem, a veure, estem al Priorat, Priorat és un lloc que hi ha molts restaurants, i clar, si hagués un ressò excessiu d'aquesta paella, què faria? Que vindria moltíssima gent a la paella perquè només val 1 euro i als restaurants, doncs, no buits, però hi hauria molta gent que no hi aniria. No? Ens va passar el primer any que ho vam fer així, que l'Ajuntament va començar a col·laborar, doncs ens trobàvem que molta gent volia vindre a la paella aquesta, no? Que anava als restaurants, havien de fer una mica de cua o dir, no, escolta, hi ha una paella aquí, què passa? Doncs val 1 euro. Escolta, però nosaltres també volem vindre. No. I la nostra idea no és aquesta, és competència a ningú, eh? Sinó que és un preu simbòlic, però per la gent que ha comprat els tiquets abans del diumenge. Sempre i quan no fos algú del poble que diu, escolta, doncs no m'he recordat, o aquell cap de setmana passat, o fa dos caps de setmana, doncs no he vingut, doncs també el deixem participar.
D'acord. A banda de la festa que feu demà a Gratallops, el proper 5 de maig, amb la fira, conjuntament amb la Fira del Vi que es fa aquí a Falset, feu a Gratallops el que serà enguany primer tast de vins del poble de Gratallops, no és així?
Bueno, és un tast de vins amb llops. A veure, l'Ajuntament l'únic que fa amb aquest event és una mica recolzar, no? És un col·lectiu de 5 o 6 bodegues que en el seu dia van decidir doncs, fer aquest tast. El lloc que es farà és davant mateix de l'hotel, o sigui, l'infraestructura serà de l'hotel, de Can Llop, i ho fan allí. L'Ajuntament aquest any ha col·laborat doncs, amb aquests 4 o 5, sempre i quan, la proposta que hem arribat, l'acord que hem arribat, és que a partir de l'any que ve estigui obert a tota la gent que faci vi al terme de Gratallops. Aquest any és una mica el primer any i després té que estar obert a tota la gent doncs, que faci vi només del terme de Gratallops. La idea és aquesta. És com un vi de finca o vi de poble, no? Només seria vi de Gratallops. Aquests, els senyors que estan venint, doncs tots porten un vi que només es fa del terme de Gratallops, més un celler convidat, que em sembla que és francès.
D'acord, en parlem el proper 5 de maig d'aquest tast de vins que es fan a Gratallops. Doncs. Jaume Peix, alcalde de Gratallops, gràcies per acceptar la invitació de la ràdio i que la festa de demà diumenge a Gratallops, la festa dels Tres Toms, sigui un èxit.
Esperem.
Esperem i desitgem. Adéu-siau, bon dia.
Adéu-siau.
La Biblioteca Pública Salvador Estremifà de Falset, que es va inaugurar el passat 2 de febrer, va lliurar aquesta setmana el carnet d'usuari número 1000, un fet espectacular si es té en compte que la població de Falset, la nostra, no arriba als 3.000 habitants. Segons han indicat fonts de l'equipament municipal, en 2 mesos, cal dir, ha incrementat en un 80% el nombre d'usuaris. L'increment de nombre d'usuaris en comparació a l'antiga biblioteca ha trencat tots els registres. Falset tenia biblioteca des de l'any 1947, que va quedar antiquada, però que amb el pas dels anys, des de fa 2 mesos, la nova biblioteca, que està integrada a la xarxa de la Generalitat, ofereix tots els serveis, d'un equipament modern com a préstecs de documents, connexió a internet i xarxa wifi, i la nova resposta ciutadana a la nova oferta, que ha estat molt satisfactòria. Si li cal dir, si l'antiga biblioteca tenia diàriament una 30 d'usuaris, la mitjana s'ha disparat, ara fins als 130. El préstec també s'ha multiplicat notablement. L'estadística dels mesos de febrer i març indica que cada mes es presten 2.585 documents, mentre que a l'antiga biblioteca els préstecs era de 300 documents de mitjana. El 45% dels documents deixats són llibres i un altre 45% són DVDs. Parlem ara del Parc Natural del Montsant, ja que el Parc Natural de la Serra del Montsant ha impulsat l'edició del llibre La Flora de la Serra del Montsant, que és el resultat de més de 20 anys de recerca sobre la biodiversitat vegetal del Montsant, un dels sistemes orogràfics més representatius i carregats de simbolisme a Catalunya. La publicació s'ha presentat aquesta tarda als Serveis Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Tarragona. Entre el 1983 i el 2006, el seu autor, Roger Pasquart, ha recorregut centenars de quilòmetres pels massissos identificant de manera sistemàtica les espècies vegetals observades en els 132 sectors que els ha dividit. Aquesta publicació recull i ordena les diferents espècies identificades i estudiades amb els corresponents textos, imatges i mapes de distribució. Aquest és el treball exhaustiu que ens descobreix un dels components més significatius del patrimoni natural de la Serra Alada, la seva biodiversitat vegetal. Encara que queden dies, Falset ha presentat ja el cartell i el programa de la 12a Fira del Vi que celebra el proper mes de maig, que té com a novetat principals el vi i la festa L'Últim Club a la Taverna. El primer acte se celebrarà el diumenge a les 11 del matí. L'acte del vi, música i dansa per a tots els gustos és organitzat per l'associació cultural La Corranda i es farà el dissabte a partir de les 11 de la nit. La tradicional jornada tècnica es titularà Xolc Folk, una idea més per tal de potenciar els productes agraris de la nostra comarca, els productes del Priorat. Parlem del Consell Comarcal del Priorat, ja que el Consell Comarcal del Priorat va decidir tirar endavant una iniciativa pionera a la comarca per tal d'acostar la cultura dels pobles a de la nostra comarca. L'any 2006 va portar a terme diferents municipis prioratins dues exposicions itinerants, una de pintures de Josep Franc Clapés i l'altra sobre la vida de Lluís Companys. L'èxit de la iniciativa ha portat hores d'ara al Consell Comarcal del Priorat a repetir-la. En aquest cas serà gràcies a la col·laboració de la Diputació de Tarragona que cedirà l'exposició de camins històrics i tradicionals de les comarques de Tarragona. Es tracta, doncs, d'un recull de fotografies de Rafael López Monés en la col·laboració de Xavier Campillo, que són 16 plafons que mostren camins i senders de tot tipus, com els camins de ferradura, els de carro o els ramaders. Ara, el Consell Comarcal oferirà a tots els ajuntaments de la nostra comarca la possibilitat de gaudir d'aquesta exposició que anirà de forma itinerant per la comarca durant els mesos de juny i juliol. Parlem del govern de la Generalitat, que ha aprovat dues actuacions de millora i ampliació a escoles i instituts del Camp de Tarragona. Una, per la SEIP, Anicet Villà de Marçà, a 1 milió d'euros. Cal dir que, a banda de l'Anicet Villà de Marçà subvencionada a 1 milió d'euros, també l'IES Vidal i Barraquer de Tarragona ha estat subvencionada en 7,4 milions d'euros. El govern ha acceptat també la cessió gratuïta d'un solar de 8.000 metres quadrats situada a l'avinguda Roca Plana del municipi de Cunit per ser destinat al centre d'educació infantil i primària. I abans d'anar als esports i al temps, us parlem d'aquesta agenda per demà diumenge. Una agenda que té com a punt fonamental el bateig dels gegantons del Baix Marquès. Això es fa demà diumenge a les 5 de la tarda a la parròquia Santa Maria de Marçà, on hi haurà aquest bateig de gegantons. Tot seguit, cal dir, hi haurà cercavila fins a residència, passant pel carrer de dalt, carrer de baix, pont, carretera de Marçà i residència. I participaran força colles d'arreu del Baix Camp i el Priorat. Això es fa demà diumenge a Marçà, en aquest bateig de gegantons del Baix Marquès. Abans d'anar als esports, us direm que la Biblioteca de Falset per Sant Jordi ha titulat Festa a la Biblioteca. A les 5 i mitja d'aquest dilluns, Festa de Sant Jordi, hi haurà xocolatada. L'Associació de Dones de la Quartera us convida a berenar. I a les 6 de la tarda, màgia amb estruc a la sala d'actes de la Biblioteca de Falset. Fet aquest incís, marxem ràpidament cap als esports. Parlem del Pradell Futbol Sala, que reprèn la competició després dels descans del passat cap de setmana. El Pradell Futbol Sala se'n va aquesta tarda a Barcelona a jugar a la pista del Catalonia Esports. Doncs serà la represa d'aquest campionat, aquesta tarda, en la visita del Pradell Futbol Sala al barcelonès, a Barcelona, a la pista del Catalonia Esports. Un dels gallets de la classificació, un Catalonia Esports que es troba a hores d'ara quart classificat amb 34 punts. El Pradell Futbol Sala continua a la zona perillosa, el novè classificat d'un grup de 12 equips, amb 17 punts, a 4 dels jocs de descens. La cita, doncs, aquest dissabte, dintre d'una estona, a les 19 hores, a la pista del Catalonia Esports de Barcelona. Cal dir també que hi ha futbol sènior també aquest cap de setmana amb els Guiamets i el Porrera Unió Esportiva. El Porrera que va perdre 2-1 passat cap de setmana a Alcover. I aquest cap de setmana torna a la competició i torna a un partit força interessant per l'equip del Porrera Unió Esportiva. Rep a les 4 de la tarda el seu camp d'esports a les Borges del Camp, un dels cuers de la classificació. Els Guiamets també va perdre aquest cap de, el passat cap de setmana, per la mínima 3-2 al terreny del Castellbell. El Guiamets que rep a les 4 de la tarda de demà diumenge al Vilafortuny. Es va celebrar el passat cap de setmana el campionat provincial de judo, amb, podríem dir, 4 medalles pels equips de la nostra, pels representants de la nostra comarca, del Priorat. En categoria Benjamí, Isabel Castellví va ser la primera classificada en del Priorat. També Adam Teixidor va ser el segon classificat i Pep Borràs el tercer classificat d'aquí de la nostra comarca en categoria Benjamí. També cal dir que en categoria de Aleví, Gerard Morcillo va estar el segon classificat de la nostra comarca, de la comarca del Priorat. Fet aquest incís del món dels esports, ja per acabar el capítol a l'informatiu, es manca el temps meteorològic, com sempre ens ve de la mà de l'Enric Massip.
Acabem una setmana en què l'estabilitat podem dir que ha estat gairebé completa, tot i alguna petita precipitació al seu principi, però doncs en tendència a desaparèixer. La situació per aquest cap de setmana es presenta completament estable, amb una nebulositat de tipus alt, però amb temperatures molt agradables, inclús com ja fa uns dies, durant les hores centrals del dia, se pot deixar sentir un cert tipus de calor. Una situació doncs, que no es mostra cap tipus d'alteració durant tot el cap de setmana. I en quant a efemèrides, hem destacat el dia com avui, però de l'any 1503, es produïen grans pluges a la ciutat d'Alcalá de Henares, a Madrid.
I fins aquí doncs aquesta edició informativa. Nosaltres tornarem al proper cap de setmana, al proper dissabte. Serà doncs fins aleshores. Adéu-siau, molt bon dia.